Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Salutacions. Sant Cugat és una ciutat amb espais oberts i moltes zones verdes, unes singularitats que la converteixen en un municipi agradable, però que per a persones cegues presenten un desafiament diari a l'hora de desplaçar-se, ja que els hi manquen punts de referència. Aquesta situació es complica en zones com la Rambla del Celler, on la falta de línies tàctils de referència dificulta el desplaçament segur. Així ho ha explicat Montserrat Trias, membre de l'Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues i de la Taula per a les Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament, en una entrevista al magazín Faves Comptades.
No tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant podem posar allà a fer cercles, caminant, com si fos al desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica.
El col·lectiu alerta també dels inconvenients que els hi suposen els carrers de plataforma única, aquells on les voreres i la calçada són al mateix nivell. Implementar polítiques més inclusives, augmentar les oportunitats laborals i millorar la percepció social de les persones amb discapacitat intel·lectual són només algunes de les demandes que la Maria José Garzón, la Bàrbara Cid, en Lalo Salazar i la Rosa Llupis han posat sobre la taula a la tertúlia del Faves Comptades. Els membres del Catalònia Fundació Creativa i del taller Jeroni de Moragues han reclamat més implicació de les institucions i més empatia per part de la ciutadania en un espai on s'han abordat els reptes socials i polítics per aconseguir una ciutat més inclusiva. Hem d'aconseguir que l'entorn ens capaciti i no ens discapaciti més. Aquesta és la crida que les persones amb discapacitat visual llencen amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat en un manifest on el col·lectiu ha reivindicat els seus drets per acabar amb les desigualtats. Aprofitant la presència de l'Ajuntament, han demanat desenvolupar el pla d'accessibilitat, convocar més places públiques reservades i millorar l'adequació dels equipaments culturals. El periodista santcugatenc Jofre Llombar ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per assenyalar uns perfils d'Instagram on es comparteixen missatges anònims, vexatoris i que vulneren drets de menors d'edat de la ciutat. És una situació que ha relatat en aquesta mateixa xarxa social el mateix Llombar.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 4 de desembre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui preguntarem sobre quins impostos ha de pagar un ciutadà mitjà a l'any. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem de consum conscient i responsable amb Aina Serra, membre de la cooperativa La Sembra. I afegirem una mica de patrimoni per repassar els 60 anys del restaurant Rancho El Paso de la Floresta amb un dels seus propietaris. I per acabar, parlarem de gastronomia i dels productes que podem trobar a Collserola. Ho farem amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. El consultori, amb Sara Vella. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Bon dia, ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem d'impostos. Sentim la consulta que ens ha enviat l'Enric.
Bon dia, sóc l'Enric i fa uns mesos em vaig comprar un pis a Sant Cugat. A més, m'he fet autònom recentment i estic una mica perdut amb el tema d'impostos. Em fa por que se m'escapi alguna cosa i que em caigui una multa caríssima per despistat. Em podríeu aclarir quins impostos he de pagar com a propietari d'un pis i treballador autònom? Gràcies.
Per respondre a l'Enric i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el professor del màster de Fiscalitat per la UOC, advocat i soci d'Auren, Lluís Basart. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Anem a pams. Abans de res, pel tema de l'habitatge, quins impostos hi ha associats, tant si ets propietari com si no ho ets?
Bé, aquí hauríem de distingir entre el que és la compra de l'habitatge i la tinença d'aquest habitatge com a propietari. Quan parlem de la compra, hi ha impostos que corresponen al comprador i altres al venedor. Els impostos que corresponen al comprador serien el pagar l'impost del valor afegit si l'habitatge és nou, o bé l'impost de transmissions patrimonials si és un habitatge usat. I quan parlem del venedor, hauríem de parlar de l'impost de la renta, és a dir, pot haver una plusvàlua per la venda d'aquest immoble o d'aquest habitatge i, per tant, s'ha de pagar l'impost de la renta, i també el que s'en denomina plusvàlua municipal, que és un impost local que es paga també per part del venedor quan ven un immoble, doncs, o un habitatge a una altra persona. Si parlem dels impostos que afecten la tinença, els més importants acaben sent l'impost de béns immobles, que és un impost local. Aquest impost local, doncs, grava la propietat d'aquest immoble. Encara que estigui a lloguer l'immoble, normalment el sol pagar el propietari de l'immoble. I, per altra banda, tenim una taxa també municipal, que és la taxa de recollida de residus o d'escombraries. A banda d'això, un propietari pot haver de pagar, si té més patrimoni, doncs, l'impost del patrimoni.
D'acord. En relació amb els residus que ara comentaves, hi ha més d'un impost, oi?
Sí, correcte. A banda de la taxa de recollida de residus que comentàvem abans, que afecta tant a persones físiques, a particulars, com a empreses també, que generen residus, últimament, doncs, els últims anys, s'ha posat en marxa el que en denomina la fiscalitat verda, el que serien els impostos mediambientals, no? D'acord amb la normativa també europea, per protegir el medi ambient. Per tant, són impostos que, sobretot, afecten a les empreses, però que acaben sent repercutits als particulars. Per exemple, en podem mencionar dos. L'impost de l'especial del plàstic d'envasos no reutilitzables, o bé l'impost de dipòsit de residus. Això ho paguen les empreses que fan servir aquest tipus de material o que dipositen residus a determinats llocs, no? I és veritat que, tot i que és un impost que grava l'activitat d'una empresa, finalment l'empresa acaba d'una manera o altra repercutint aquest cost sobre el consumidor final. Per exemple, l'impost especial del plàstic, no? De manera que si som consumidors d'envasos de plàstic, al final probablement haurem notat que d'un temps a aquesta part s'ha incrementat una mica el preu, perquè d'alguna manera, doncs, ens han repercutit aquest cost que ha tingut l'empresa per protegir el medi ambient.
Molt bé. Passem ara als impostos associats a l'àmbit laboral. Quins impostos hem de pagar com a treballadors autònoms?
Bé, quan parlem de treballadors autònoms, parlem normalment de persones físiques que desenvolupen una activitat econòmica, i aleshores aquestes persones que desenvolupen activitat econòmica, que es coneix com a autònoms, han de pagar, per un costat, quan emeten factures pels seus serveis, han de posar l'IVA, val? Per tant, han de recaptar d'alguna manera per Hisenda aquest IVA i ingressar-lo a Hisenda, l'impost del valor afegit. Després, l'impost més important, com qualsevol persona que obté rendiments, és l'impost de la renta. Aquest impost de la renta els obliga trimestralment a fer uns pagaments fraccionats, val? I quan fan la factura suporten una retenció que, bueno, si estàs iniciant l'activitat és d'un 7%, i si ja portes més de 3 anys amb l'activitat és un 15%. Però, en definitiva, els seus ingressos de l'activitat econòmica acaben pagant l'impost de la renta de les persones físiques. Depèn del volum de l'activitat, també poden haver de pagar impost d'activitats econòmiques.
I si som assalariats, quins impostos hem de pagar?
Bueno, si som assalariats, aleshores l'únic que hem de pagar pels rendiments que obtenim és l'impost de la renta de les persones físiques. com segurament ja sabreu, els que teniu una nòmina, doncs ho haureu vist, bueno, treballar com a assalariat vol dir treballar per compte d'una empresa, per compte d'una altra persona, i per tant aquesta nòmina suporta una retenció. Aquesta retenció és una retenció a compte de l'impost que haurem de pagar, normalment al període d'abril-juny de l'any següent, per l'impost de la renta. De manera que una renta molt senzilla voldria dir que durant l'any jo cobro una nòmina, em retenen una quantitat d'acord amb l'import de la nòmina anual i la meva situació familiar o personal, i aleshores ja estic pagant durant l'any a terminis, per d'una manera, que amb cada nòmina, quan em reté l'empresa aquesta retenció, tot l'impost que hauré de pagar. És a dir, que l'impost a pagar quan falla la renta probablement tendirà a ser zero. Val?
I tot i que l'Enric no ens ho ha preguntat, sabem que hi ha més impostos, per exemple, per als propietaris d'un vehicle. Quins impostos hem de pagar si tenim un cotxe, una moto o algun altre vehicle?
Bé, aquí també hem de distingir entre els impostos que graven la compra d'aquest vehicle, d'aquesta cotxe o aquesta moto, i els impostos de la tinença, no?, quan es té aquesta moto, moto o cotxe. Els impostos que graven la compra és l'impost de matriculació. Quan compreu un vehicle, s'ha de matricular, això suporta l'impost que en diuen de matriculació. Impost que està exempt als casos de vehicles elèctrics, una mica per fomentar la mobilitat sostenible, i també en el cas de, també hi ha important reducció en el cas de família nombrosa. Per altra banda, es paga l'impost del valor afegit. Quan un compra un cotxe o una moto nou, tens que pagar l'impost del valor afegit, i si el cotxe o la moto és usada, aleshores pagues un altre impost semblant, un impost indirecte, que és l'impost de transmissions patrimonials.
És cert que tots aquests impostos es poden pagar per Bizum?
Alguns sí, altres no. Val? Depèn de quina administració, perquè uns són estatals, altres són autonòmics, altres són locals, i aleshores hi ha uns que sí que està habilitat la forma, diguem, de fer-ho a través de Bizum, però no tots. Encara, avui en dia, no tots es poden pagar per Bizum. Una bona part, sí.
Ens n'hem deixat algun que tinguis al cap d'impost?
Bueno, aquí només comentar que estem envoltats d'impostos, que vivim, diguem, totalment pagant impostos, a la que ens movem paguem impostos. A vegades és curiós com parles amb gent jove, gent de 15, 16, 17 anys, i els preguntes, tu pagues impostos? I la primera resposta automàtica et diuen és, no, jo impostos, no treballo, no tinc una nòmina, jo no pago impostos. Diu, com que no? Tu vas al supermercat, compres qualsevol cosa i estàs pagant l'impost del valor afegit, i estàs pagant IVA, no? A banda d'això, doncs, bueno, qui té un patrimoni gran doncs, paga impost del patrimoni, en cas d'una herència es paga impost de successions, quan vas al notari a fer qualsevol acte es paga actes juris documentats, si compres una beguda ensucrada, també una mica per limitar una mica l'ús d'aquestes begudes que no són saludables, també pagues un impost a les begudes ensucrades. És a dir, en definitiva, doncs compte que estàs envoltat d'impostos. Vull dir, facis el que facis, amb independència de l'edat o de l'activitat, inclús, acabes pagant d'una manera o altra impostos.
Ho tindrem en compte, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Lluís.
A vosaltres, gràcies.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Hem de parlar del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que es va celebrar i que se celebra anualment amb l'objectiu de destacar la importància de l'educació com a eina de transformació social i de promoció dels valors de convivència i sostenibilitat a les ciutats. Sant Cugat va organitzar aquest dissabte la primera edició de la Gincamath, una gincana per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip. un miler de persones van gaudir i van compartir coneixement i també comunitat. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament, primera edició, en col·laboració amb Innovamat i Abacus. Per cert, Cugat Mèdia també hi va participar amb un programa en directe. Moment d'escoltar el membre de l'equip de famílies d'Innovamat.
Molt sorpresos del resultat, molt sorpresos de tenir 1.000 persones aquí. Sobretot sorpresos amb la cara dels pares. El que a vegades és fàcil és dir muntem un esdeveniment i que vingui molta gent. Però crec que el repte està en que la gent vingui i s'ho passi bé. I sobretot dels adults, no? Que hi ha un adult per cada 4 criatures, veure que també somriu i els veu pensar, diu, ostres, jo això no m'ho havia plantejat mai així. És molt xulo veure com també els adults redescobreixen les mates.
Doncs això és el que deia Guillem Colet, que és membre de l'equip de famílies a Innovamat. I aprofitant aquest esdeveniment, aquest acte tan multitudinari, avui deixem sobre la taula aquesta pregunta. Si creieu que aquest és el camí per potenciar l'educació i els valors a la nostra ciutat. I el primer que hem de fer, les pertinents presentacions, ja avui excusem la presència d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha estat impossible participar i estar avui present aquí, però, en tot cas, tenim representants de les diferents formacions polítiques de casa nostra i comencem saludant a la regidora de Junts i també d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Carme Ardit. Carme, molt bon dia.
Bon dia.
També la Pilar Gorina, regidora del PSC. Pilar, bon dia.
Bon dia.
Alfredo Bergua, del PP, bon dia.
Bon dia.
Ariadna Sierra, regidora del CUP, bon dia.
Bon dia.
Jordi Guirado, regidor de Vox, bon dia.
Déu vos guard, bon dia.
I Roser Casamitjana, representant d'En Comú Podem, al Consell de Cultura i exregidora. Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, fetes les pertinents presentacions, doncs obrim el debat amb aquesta pregunta que fèiem clara en aquesta taula. Comencem per Carme Ardit, regidora d'Educació i de Junts.
Molt bon dia, moltes gràcies. Mireu, les ciutats educadores és una xarxa que hi ha prop de 500 ciutats compromeses amb aquest projecte. I aquest any hi havia, en la celebració del dia, un lema que era la ciutat com a laboratori d'aprenentatges, de ciutadania i de transformació social. Llavors, nosaltres aquest any volíem fer alguna activitat doncs, que s'alinés amb aquest lema, i jo crec que vam aconseguir que una part de la ciutat fos un laboratori d'aprenentatges amb aquesta gimcana. També hi va participar l'Institut de la Infància per als més petits i per als que necessitaven una miqueta més de calma, tant si venien perquè sí com si anaven acompanyant en els que participaven a la gimcana. Ciutadania, perquè participaven tant adults com grans, i transformació social perquè, bueno, és una forma, aquesta gimcana en concret, era una forma doncs, de veure diferent les matemàtiques, veure altres maneres d'estudiar, i no entraré en si és millor o pitjor. Aquí hi ha un debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques que jo no entraré a valorar-ho, els professionals de les matemàtiques són els que ho poden dir, però que va ser, crec, una activitat que va tenir un ressò, que la gent s'ho va passar bé i que al final doncs, fas un treball en equip, fas un treball educatiu, fas un treball col·laboratiu i no hi havia competició. És a dir, la gent ho feia perquè s'ho passava bé, però no hi havia un premi final. No anaven a buscar cada primer o segon. I això també facilitava molt les coses. Crec que des de l'Ajuntament hem de promocionar aquest tipus d'activitats. L'alcalde va dir que no seria l'última edició, però el que plantegem és que potser sí que fem una gincama, però no perquè sigui sempre el Dia Internacional de les Ciutats Educadores, sinó que l'any vinent veurem el lema i decidirem què es fa, i la gincama pot ser una altra activitat diferent que no té per què coincidir amb aquest dia. Activitats, bueno, les ciutats educadores doncs, són s'emmarquen dintre d'una xarxa on sí que es vol que s'eduqui amb valors i que s'eduqui amb l'entorn. I jo crec que bueno, és un dels elements que pot ajudar a fer aquesta tasca, no l'únic. Gràcies.
Molt bé. Cedim la paraula a la Pilar Gorina, regidora del PSC.
Val. Bon dia. Sense que serveixi de precedent, en aquest cas estic d'acord amb la regidora d'Educació. Conec molt bé el que és les matemàtiques, soc mestre de matemàtiques fa 45 anys, per tant el meu ha estat aquesta àrea anomenada dura, doncs, l'he treballat molt bé. Alguns dels monitors han estat exalumnes meus, apassionats per les matemàtiques, i bé, penso que veure famílies construint coneixement, com bé has dit, conjuntament amb matemàtiques, doncs per mi és un plaer, no? Estem molt acostumats que amb titelles pot ser, amb no sé què pot ser, però veure, gaudir de les matemàtiques no estem acostumats, no? Una escola de Berga amb l'Ajuntament i l'escola on treballava jo a l'Escoleta aquí a l'Autònoma, vam ser pioners en muntar fires matemàtiques i setmanes matemàtiques als centres educatius, i veure com es treballava d'altres maneres les matemàtiques que es poden treballar, no? I bé, és un treball... A l'escola és diferent, aquí va dirigit per una empresa que fa i dirigeix, però bueno, al final els que construeixen coneixement són ells, i amb l'escola és un treball molt profund, de treballar les matemàtiques dels grans als petits, construint aprenentatge plegats, eh? Per tant, jo entenc que trencar, i en una àrea que, a més, ara sortirà un informe que tampoc ens en sortim bé, de les matemàtiques, val la pena, eh? També agrair a l'Institut de la Infància, que van estar, doncs, també el Dia de Ciutats Educadores, i és important que el Dia de Ciutats Educadores es pugui fer algun acte, doncs, per demostrar, doncs, que la ciutat a qualsevol. Ara, per mi, m'entrava, parlant aquests dies amb mestres, m'entrava la contradicció aquella que els carrers i les places han de ser de joc, també. I aquí hem tingut, alguna vegada, hem topat, no?, amb aquest tema, però les places i els carrers han de esdevenir habitualment espais de jocs. Paro perquè no sé cap a on anirà. Jo tenia preparat molts temes de xarxes socials, no sé.
De moment, hem deixat aquesta pregunta, després tenim molt molts bé. Temes, perquè educació és un molt àmbit molt, molt, molt ample. Alfredo Berguà, regidor del PP.
Bon dia. Per començar, doncs, donar-la una bona, quan una activitat és bona, doncs és bona, i més en totes aquestes activitats que fomentin el coneixement enfocat a l'ensenyament, doncs sempre seran benvinguts per part del Partit Popular. Ara bé, la qüestió educativa i els resultats de les lleis que les regeixen s'estan convertint en un problema, i cal dir-ho. Vull dir, des del Partit Popular ho venim denunciant, els resultats demostren que aquestes lleis estan fracassant. Podem parlar dels informes PISA i dels resultats especialment a Catalunya, especialment en matemàtiques i comprensió lectora, i crec que són uns resultats que ens han de fer reflexionar com a societat i cal reaccionar. Vull dir, també ja parlem, si cal, més endavant, en aquesta tertúlia, però s'està perdent la cultura de l'esforç, s'està perdent l'autoritat del professor, i penso que això són qüestions que caldrà abordar, i quan abans millor.
Mm. Ariadna Sierra, de la CUP.
Bon dia.
Bon dia.
Si nosaltres també reconeixem, no, que doncs la importància d'activitats que... Bueno, que enllacen, no?, i que promouen l'educació des d'una mirada, doncs, lúdica, des d'una ocupació també de l'espai públic com que esdevé, no?, educatiu, i també em sembla que la Gincamat, doncs, ha sigut una bona iniciativa, no?, que plasma això i que pot, doncs, justament ajudar, no?, en tot això. Reconeixem que sí, que és una bona activitat, com sempre, a tenir en compte que, bueno, hem de passar a allò més global, no?, també, o sigui, el concepte de ciutat educadora, que a nosaltres ens agrada molt, posa de manifest, no?, aquesta mirada també molt global de que l'educació està present no només a les escoles, no només en aquells conceptes purament disciplines concretes, sinó que ve a esdevenir la ciutat com un espai, no?, educatiu en tota la seva plenitud, no?, i això, doncs, inclou tenir aquest tipus d'activitats, però inclou també una mirada global. En aquest sentit, també, doncs, ens sorprèn, no?, ja que una plaça ha d'esdevenir educativa, doncs la prohibició, per exemple, de jugar a pilota, no?, a la plaça Octavià, ens sembla que va en contra justament d'aquests valors de ciutat educadora, no?, i no deixa de ser que l'educació no és només responsabilitat de les escoles, responsabilitat de les institucions, de tot l'espai, no?, i de tota la comunitat, i que en aquest sentit... I de les famílies, sí, òbviament. De tots els agents, no?, educatius, són molts, no només un. Però per això creiem que també cal una mirada molt àmplia i enfortir també aquells... Nosaltres també hem considerat que a Sant Cugat tenim punts molt positius, no?, que ens fan poder ser una ciutat educadora amb moltes potencialitats, però també tenim grans reptes, no?, la segregació escolar, tenim reptes com la privatització, no?, i bueno, hem de tenir una perspectiva també molt àmplia en aquest sentit, seguirem parlant, suposo, però enfortir la xarxa també és important per no només fer aquestes activitats puntuals, sinó anar més enllà.
Molt bé. Jordi Guirado, de Vox.
Sí, moltes gràcies. Certament, estem en un escenari ara, pel que fa a l'educació, que no és massa bo. Comentava abans l'Alfredo, amb tota la raó, doncs que els informes que tenim no són gens esperançadors, no ho estem fent bé. No sé què està passant, però suposo que hi ha moltes coses que s'haurien d'intentar millorar, però no s'està fent bé, i especialment en matemàtiques. Som molt dolents en matemàtiques, a Catalunya estem parlant, som molt dolents en matemàtiques, en comprensió lectora i en expressió, tant oral com escrita. O sigui, s'ha de fer alguna cosa. Bueno, doncs, és una bona manera, potser, contestant la pregunta si aquest és un bon camí, doncs sí, és una bona manera, perquè l'educació no circunscriu només als col·legis, ni tampoc a les famílies, com dèiem, que és el primer agent educatiu, sinó que l'educació dels infants és tot una xarxa, i hi ha molts nodes. Hem d'aconseguir posar en boga a tots aquests nodes, i que les institucions privades, com ha sigut aquest cas, que una ràdio i que un ajuntament, doncs, trobin la manera de que 1.000 persones es posin a treballar amb els infants d'una manera lúdica i agradable, doncs sempre és motiu de celebració. Nosaltres estem molt contents per aquestes iniciatives. S'han de fer experiències educatives de qualitat, tant en les escoles com en els carrers, com a casa. Quan aprèn un alumne? Un alumne aprèn quan el que està fent no només li agrada, perquè també hem tingut aquest temps de cultura de que l'alumne només ha de fer coses que li agraden, sinó quan el que està fent és significatiu per ell. O sigui, que creu que allò és interessant. A vegades hi ha coses que fas que no t'agraden, però que entens que és interessant. Doncs aleshores és quan aprèn. En aquestes activitats, com la del dissabte, això succeeix. I ens posa també un accent, una manera d'entendre l'educació, que a vegades passem per alt i és molt important, que és la ràtio. Hem parlat que hi havia 4 nanos per cada adult. Ostres, ojalà tinguéssim la sort de, això no sé de qui depèn, perquè clar, hi podíem estirar molt el fil, però ojalà tinguéssim la sort de que a les ràtios dels col·legis fossin menors, perquè queda palès que quan tenim la sort de que les ràtios són més petites, doncs els nanos pots atendre'ls més bé, entenen més bé les coses, bueno, i quan entens bé una cosa, doncs diuen els entesos, diuen els mestres que en saben i els pedagogs, que ets capaç, quan ets capaç d'explicar les coses a un altre, aleshores has assimilat aquest aprenentatge. I això passava també el dissabte. Tu veies que alumnes, nanos en aquest cas no eren alumnes, anaven allà com a nanos, doncs nanos eren capaços d'explicar coses en els altres. Aquí s'està produint aprenentatge. Això també es fa a vegades a les escoles, i és una manera molt encertada de que l'educació doncs vagi endavant. Són les parelles lingüístiques, per exemple, o els binomis matemàtics. Bé, contestant a la pregunta, que me'n vaig molt, m'enrotllo molt, doncs sí, penso que va ser una gran iniciativa.
Molt bé, i Roser Casamitjana, per tancar aquestes primeres respostes a la pregunta de Com ho podem?
Bé, jo crec que ja s'ha dit gairebé tot, i si ens centrem en el que va ser l'experiència aquesta, jo crec que és positiva, evidentment, no penso que de cap manera es pugui etiquetar d'una altra manera, però si anem als resultats PISA, que han generat un rebombori tremendo sobre especialment matemàtiques, comprensió lectora, però no oblidem que PISA avalua o valora les aptituds acadèmiques, i prou, res més. no avalua el que és l'educació en general, que em sembla que és del que estem parlant aquí quan parlem d'una ciutat educadora. És a dir, jo crec que la ciutat educadora va molt més enllà de les matemàtiques, evidentment, de la ciència en general, i jo sóc científica i m'agrada dir-ho, i de qualsevol altra cosa. Jo m'he mirat quina era de la declaració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2024, i és tot una declaració molt important. Però jo només m'agradaria citar dos petits textos que diu: ens comprometem a fomentar una ciutadania reflexiva, moguda pel desig de saber-ne més i de continuar aprenent. Una ciutadania que qüestioni el que l'envolta, es faci preguntes i cerqui respostes. I un altre text que també m'agrada molt d'aquesta declaració és que la trobada i la convivència entre persones de diverses cultures i generacions enriqueix la vida comunitària. Penso que això és una cosa molt important, que sí que abarca tot el que podria ser l'educació general de Sant Cugat en particular, però de totes les ciutats. I no oblidem que més enllà de les escoles i més enllà de la família, els nanos i els joves i els adolescents tenen una sèrie d'estímuls molt difícils de controlar i molt difícils de saber cap on van. Potser això també formaria part de el que és la ciutat educadora. I no m'extenc més aquí.
Pilar.
Sí. Bé, l'altre dia, la Carme també hi era, la consellera Niubó ens va anunciar a Ciutats Educadores un premi Pilar Benejam de Pedagogia. La Pilar Benejam va ser la persona que va ser encarregada pel Pasqual Maragall, quan era alcalde, ella estava a la regidoria d'Educació, que havia de fer quelcom per unir l'educació a les diferents ciutats, no només d'aquí, sinó del món, etc. La Pilar va començar a poc i és la persona, doncs, reconeguda. Quan una persona comença una cosa, n'hi ha moltes que treballen, evidentment, però és la persona, no? I per nosaltres, com a PSC, les ciutats educadores estan, doncs, al nostre ADN, una mica, per dir-ho, eh? Després han sortit iniciatives 360, no sé quan, però totes, quan les analitzem, veiem que estan dintre de ciutats educadores. És a dir, una ciutat educadora ha de ser educació 360 dies a l'any, i 60, eh? Per tant, i tot el dia, a tot arreu. Aquí hi ha mancances, eh? Hem avançat, eh? Jo reconec que l'Ariadna treia el tema segregació, estic molt contenta dels avenços que vam fer i amb altres coses, eh? Però sempre queden coses per fer, i una mica més atrevides, eh? Que jo puc dir, no vaig tenir temps de fer més que el que, no? Però, bueno, ens hem d'atrevir a obrir patis, ens hem d'atrevir, doncs, això, d'una manera determinada, poder jugar al carrer, etc, etc, i que totes les activitats que es facin a la ciutat tinguin aquest component. Gràcies.
M'agradaria posar sobre la taula, heu parlat de molts temes, eh? La veritat és que necessitaríem dues o tres hores per comentar tots els temes que heu anat comentant, però l'ús de les pantalles en el món actual. Clar, aquí tots us miro a les cares i tots ja tenim certa edat, excepte l'Ariana, que és la més
jove. Tot i així.
Sí.
Avui no sóc la més gran. Bueno.
El que us volia dir és que amb l'ús de les pantalles, creieu que tot això no ajuda massa a incrementar, doncs, aquest nivell, ja sigui el tema de l'informe PISA, ja sigui una mica tot el que succeeix, no? Perquè al final també pots tancar en aquest món, no? Que fa que a vegades, doncs, els nanos, els infants, doncs, no tinguin a aquest coneixement de comunicar-se, d'estar en comunitat i cercar altres qüestions, no?
Sí, només volia comentar, sembla que des del govern, perdó, Adri, s'ha fet una mena de decret, o no sé com se li diu, perdoneu-la d'això, que limita l'utilització de les pantalles a una determinada edat, amb unes determinades condicions, etc, etc. No sé
projecte,
si això...
Projecte informe.
Projecte, va,
de l'Estat.
Sí. Projecte de l'Estat.
Projecte.
Doncs bé, no sé si aquest projecte arribarà a terme tal com està plantejat o no, i tampoc sabem quin resultat donarà, però en tot cas jo crec que és un pas endavant una mica per regular, si més no, o tenir un cert context tot aquest problema.
Bé,
jo crec que els centres educatius que han de ser un mirall del que és saber fer bé. A la societat, a les famílies passen mil coses, però els centres educatius s'han de fer bé les coses. I el tema de les xarxes s'ha de fer un ús responsable i adequat. Per tant, l'escola ha de ser un model. Després, fora, la gent fa el que vol. Quants pares diuen... Els meus nens a casa es barallen i a l'escola no, perquè hi ha una situació diferent. Val? Per tant, parteixo d'això. A més, hem de vetllar els adults per les persones que no tenen encara capacitat de decidir segons quines coses. Per tant, no donem les claus d'un cotxe a un nen petit perquè les utilitzi, doncs tampoc donarem una pantalla a un nen que no sap quin ús en pot fer. I sí que hi ha un acord, hi ha un informe del Col·legi de Metges, ahir va sortir un informe de 50 experts. Bé, l'acord més important social que hi ha és que el 0-6 cap pantalla i les xarxes, el que és smartphones, els mòbils, per dir-ho d'una manera, o similars, a partir del 16. Aquest és un acord que està, jo crec, tots els partits, societat, etc.
D'acord. Sí.
Altra cosa és que, per necessitats, jo he tingut alumnes que vivien fora, que puguin tenir un mòbil per, sense xarxa, per trucar a la família, quan ha arribat a casa, perquè no sé què. Això pot haver una situació d'aquestes, però sense xarxa. I per això cal que fem una sèrie de normatives. Jo no m'agrada la paraula prohibir mai, però no podem fer amb les xarxes coses que no faríem d'altres temes a certes edats. Hi ha un informe impressionant del Col·legi de Metges que reforça doncs, aquest tema de la... Sobretot a partir de la pandèmia és quan hi ha hagut. Quan totes les escoles es van posar molt més encara amb el tema de l'ús d'ordinadors, però tu pots utilitzar els ordinadors d'una manera o d'una altra. I el que necessitem les escoles, per exemple, és que el Departament d'Educació posi uns màxims. Posi uns màxims i doni unes directrius. Perquè l'escola hem anat d'un lloc a l'altre. Ara molts, ara ens envien, ara no sé què, ara... I això no pot ser. Llavors, s'ha de marcar uns màxims i després cada escola ha de decidir en quin moment. Per exemple, jo que em dedicava a organitzar conferències de nanos ja preadolescents a altres, doncs les noves tecnologies ajudaven, però per això no cal anar a les xarxes. I després, el que hi ha, que recordeu que vam fer una moció institucional, oi, al ple? Aquesta moció no surt perquè sí. Aquesta moció surt perquè hi ha un grup a Cardedeu, adolescents lliures de mòbils, que és activíssim, que estan treballant moltíssim i que estan molt pendents del que passa a Barcelona. Barcelona, com a ciutat, fa una declaració valenta com mai sobre aquest tema i és a partir on nosaltres, com a PSC, parlem amb aquesta gent que ens assessori de Cardedeu i que no són de cap partit, vull dir, no és gent que es dedica a estudiar aquest tema, no? I vam fer aquesta moció a l'Ajuntament de Terrassa, el de Sabadell, el de Granollers, el de Mataró, i segur que moltíssims més. Per què? Perquè des dels ajuntaments tenim coses a fer. Com a mínim podem reunir la població, arribar a acords, etc etc. Per tant, és un tema espectacular. Ens fa als educadors molta angúnia. Estan sortint informes doncs, de tot arreu, ja dic, del Col·legi de Metges, dels experts. Ara, aquest grup que he dit, Adolescents Lliure de Mòbils, ha anat al Parlament i va fer una compareixença i ens estan demanant també poder influir doncs, en el que s'està fent amb aquesta llei estatal de xarxes. Per tant, el que volem també com a famílies és que el nostre fill tingui un ordinador i que ell... ordinador sigui adequat per aquell jove, que no pugui accedir a segons quins coneixements, a segons quines...
Continguts.
Per exemple, doncs, el grooming, la cosa i abús sexual, el cètic, enviar missatges o continguts, conductes alimentàries, risc de suïcidi, etc.
Perfecte, queda entès. Ariadna.
Bueno, res, comentava que tot el tema pantalles no deixa de ser també un canvi de paradigma, no? Actualment, dintre dels diferents agents educatius que fins ara estan parlant família, escola, espai o comunitat, ara s'afegeix un nou, des de ja fa temps, però ara encara més, no? Que és totes les xarxes i tot el món més digital. I està bé que ho rumiem, està bé que també ens ho apliquem. Què vull dir? És difícil parlar de prohibicions o de com l'educació s'ha de posar les piles en aquest sentit quan parlem, no?, de que un nen de 16 anys no pot fer o tal. Bueno, els mateixos adults tenim unes conductes amb el mateix mòbil i amb aquest món digital que va en detriment, no?, de tot això. L'educació, en aquest sentit, ha de poder utilitzar aquesta eina i, en aquest sentit, actualitzar-se, no?, i posar-se les piles en el nou paradigma que tenim, però és a nivell social el que hem de tenir un bagatge, no?, i un canvi estructural, perquè de poc serveix que ara els adults pensem que han de fer els infants o els joves si ni tan sols nosaltres som capaços de desenvolupar-ho. I jo després ja m'agradaria seguir, si un cas, amb Ciutat Educadora, que potser aquí podem parlar molt d'educació, tenim poques competències com a ajuntament, no?, i potser podríem anar més a coses específiques que sí que a la ciutat, no?, segurament també els ciutadans volen sentir, que no pas divagar sobre, bueno, xarxes socials i educació.
Molt bé, recollim la proposta. Jordi, després
penso
Carme.
Que ho demanes la primera, però és igual, no m'has vist.
Carme, tu primera.
No, és igual. No, perquè jo canviaré una mica ara.
D'acord, doncs acabo de comentar això de les pantalles. Ariadna, és veritat que els adults tenim aquestes conductes desordenades, per dir-ho d'alguna manera, no?, amb el consum de pantalles, i no són bon exemple. Però jo tinc una certa esperança, perquè m'he trobat a casa, amb els meus fills, que són ells els que em criden l'atenció a mi. Diuen, ja n'hi ha prou de pantalla. I això, dic, bueno, hi ha un horitzó que potser ells tenen més seny que nosaltres. Potser perquè són nadius digitals i jo no ho soc, i no he sabut educar-me bé, no ho sé. En tot cas, el que dèiem de si són bones o no són bones, hi han sortit moltes corrents pedagògiques que els defensaven i els altres que no, però el que sembla que estan d'acord els experts és que les generacions que viuen immersos en aquesta cultura de les pantalles, i és una cultura audiovisual, els hi costa, si em permeteu que faci meves unes paraules de l'antropòleg Lluís Duch, emparaular el pensament. O sigui, els hi costa expressar què senten, els hi costa comunicar quines són les seves emocions, quins són els seus neguits, els seus anhels. Clar, aleshores, no sé si és bo o no és bo a efectes de... no tan educatius, sinó de... podríem parlar d'ensenyament d'una assignatura. Pues, aleshores, aquí podríem discutir molt. Però per coses bàsiques de la vida, sembla ser que sí que anem en detriment. A més, no llegim tant en pantalla. És veritat que poden haver-hi els continguts digitals, en revistes digitals, però és una manera diferent de llegir. Llegeix més en diagonal, és més de titulars, és més de consignes, i tot això també porta un perill. Perquè, clar, si vivim només de frases fàcils i curtes i no llegim les coses en profunditat, doncs després és molt més fàcil que se'ns pugui manipular. Mireu, i per acabar, tinc la sort d'assessorar en temes d'educació el grup de Vox de l'Ajuntament de Barcelona, i això em permet que de tant en tant pues, faci algunes reunions amb el Consell d'Educació de municipi, no?, de Barcelona. I una d'aquestes últimes hi havia els representants de les famílies i demanaven, suplicaven que estaven sobrepassats, deien, nosaltres no aconseguim que els nostres fills deixin les pantalles, i ens suplicaven a l'administració que prenguessin mesures, i d'aquí suposo que deu haver sortit això que comentàvem abans, de que al final s'ha hagut de posar fil a l'agulla i dir, mireu, a les escoles no, ni amb aquestes edats no, i el que deia la Pilar, i enfiltrar d'alguna manera els continguts, perquè és que són perniciosos per als nostres infants.
Carme.
Molt bé, gràcies. Mira, el primer que volia dir és que es parla molt de la regulació, de fer normatives, de la regulació, però els experts no es posen d'acord amb tot el que és el millor i el que no és el millor, no? I el que jo penso, i això lliga amb el tema de la ciutat educadora, és que hem de donar eines tant als centres com a les famílies com als infants. O sigui, hem de fer a través, jo crec, de la ciutat educadora alguna acció que connecti doncs, aquesta problemàtica que tenim, val?, amb la ciutat, i veure quin... Perquè també cada centre és cada centre, tenen una autonomia, i potser doncs, en un centre... no sé, per dir alguna cosa al Fernan i Clua, doncs ostres, fan tenen una pedagogia que integren molt bé les pantalles, i potser també és el Joan Maragall i no està tan bé, vull dir que cada o no els hi va tan bé, no és tan adequat per la tipologia o per no, tot i que volem reduir la segregació, jo crec que s'està fent i que s'està fent bé, el que hi ha més coses, no només és el treballar amb les pantalles, sinó les conseqüències, el tema de l'assetjament a xarxes, el tema de les addiccions, el tema del benestar emocional, que per això dic que tot això també lliga una mica amb la ciutat educadora. Penso que hem de fer una acció de comunitat, de tota la comunitat, treballar aquest tema bé, però sí, regular, però no tant al detall. De 0 a 6, de 6 a 12, tot això, aquests paquets a mi, la veritat és que no m'acaben d'encaixar massa. Perquè al final no aniràs amb un policia a veure si el nen a dintre la motxilla té un smartphone o un telèfon que només truca. Aquí hi ha la responsabilitat de les famílies. Gràcies.
Roser.
Sí, bé, jo crec que tornant a lo de ciutat educadora, a mi em sembla que lo de les pantalles efectivament és molt important, importantíssim, i s'ha posat de moda. Però jo crec que quan parlem de ciutat educadora anem més enllà de les pantalles. I penso que si la ciutat promou, fa, dona vida a una sèrie d'activitats, a una sèrie de trobades, considerant que tots som iguals, intentant no fer diferències, intentant no segregar ni per... molts motius que ara no cal citar, jo crec que això serà una ciutat educadora, i això, més enllà del projecte, més enllà de la regulació, pot suplir l'utilització de pantalles o pot ser realment el que fomenti la convivència, el que fomenti la trobada dels joves, dels adults i fins i tot dels adults, perquè no oblidem que també els adults estem en una ciutat que, o en un ambient que comuniquem poc o comuniquem malament, no sé com dir-ho. Per tant, jo crec que més enllà de les pantalles ens hem de posar, diríem, la meta o de posar la feina de què fem per suplir o per fomentar que els joves, els adolescents i els adults també tinguem una ciutat on la convivència, el respecte a l'altre i que qualsevol cosa que fem contribueixi a engreixar això, totes aquestes coses, més enllà de les matemàtiques i més enllà de les pantalles.
Ariadna.
Sí, si ens agafem el que busca, no?, la ciutat educadora, no m'ho estic inventant, o sigui, ara llegiré directament quins són els objectius, no? Un dels principals és la transformació social, no? Promoure la justícia, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. Sant Cugat està clar que té un problema de segregació. Tenim una escola, bueno, un mercat d'escola privada i concertada molt ampli que no ajuda a desfer aquesta segregació i que molts cops també ens hem trobat al llarg d'aquest any molt suport d'aquest ajuntament cap a la concertada. Jo aquí crec que és una contradicció cap a aquest valor. Si anem al segon objectiu, no, la participació activa, doncs jo crec que, per exemple, la zonificació escolar no ha estat molt participada i no s'ha escoltat potser a la comunitat educativa en aquest sentit. Trobaríem una altra contradicció. Si parlem també del tercer objectiu, no?, aprenentatges al llarg de la vida, generar espais d'educació formal, però també, sobretot, informal, no?, que quedin connectats, que és aquest buscar anar més enllà de les escoles, doncs potser aquest ajuntament hauria d'implicar-se més en projectes com les biblioteques de barri, que fan justament aquesta funció d'educació informal, no? El quart, que per nosaltres és com... i ha sigut exemple, no?, d'aquesta activitat de la qual parlem, que és espais públics amb valor educatiu. O sigui, plantejar l'urbanisme, la cultura i l'oci com una eina per aprendre i compartir valors és fonamental. Torno a dirigir, prohibir el joc a pilota o no entendre que els espais públics són de tots i que està bé de poder-los utilitzar també per generar convivència, per generar pautes, per generar... aquest entorn educatiu és crucial. I ja si vaig al cinquè, ja no m'allargo, però el foment dels drets humans és el cinquè objectiu d'aquesta ciutat educadora. I el que segur que no fomenta els drets humans ni la consciència crítica i els valors crítics que ha de tenir la ciutadania és, òbviament, prohibir fer un mural a una AFA, no?, sobre un conflicte tan important com és l'internacional. Ja per acabar, o sigui, simplement, si volem ser una ciutat educadora, doncs aquesta és la que aprofita tots els seus recursos per poder fer que la seva ciutadania millori la seva qualitat de vida i generi aquest espai educatiu.
Alfredo.
Més enllà del que acaba de dir l'Ariadna, que, bueno, la tertúlia anava molt bé, perquè aquí estàvem tots amb una mica...
Bueno, però s'havia de dir.
La fletxa ja l'ha llançat.
Estàvem molt amb un consens bastant generalitzat. Inclús els que són professionals de l'educació, i aquí n'hi ha algun que altre, doncs aporta...
Hem d'anar també, no?, a la ciutat nostra, sí, si no sí, és clar. Difícil.
Aporten bastant, i per tant, molt més dels que no ens hi dediquem, no?, professionalment. Però sí que jo volia tornar amb el tema de les pantalles, amb l'experiència personal d'una filla petita, no?, i que et dones compte, doncs, que no saps com, però en un moment que et descuides ja té el teu mòbil a la mà i fa coses que jo, amb una nena de 7 anys, doncs és jo no ho entenc. Més que no tenen prohibit, òbviament, al col·le, no poden portar mòbil, i crec que això està molt bé. Tot el tema de les xarxes, que també s'ha dit, és una cosa que preocupa. Afortunadament, en aquest cas, no hi té accés, i amb el mòbil cada vegada que el té se li retira, òbviament. Però hi ha una cosa que tinc la sensació, és que la tecnologia està superant l'evolució de la societat en si mateixa. A què em refereixo? Ara tenim tot el tema de la intel·ligència artificial, que és una altra cosa que, ja, que a mi ja realment em preocupa, i sobretot doncs, per les futures generacions, els que estan ara mateix al col·legi, que veig que tot això està creixent d'una manera molt ràpida, s'està implantant d'una manera rapidíssima, i que està molt bé i des del Partit Popular ho recolzem, de que apareixin lleis que regulin tota la utilització de mòbils, xarxes a les escoles, perquè crec que tot això és sobretot pels que vam tenir l'oportunitat d'estudiar en el seu dia, que això no existia i que no teníem necessitat, i teníem un altre tipus de jocs i educatius, i tot això veig que s'està perdent. I per tant, ara que s'aproven, que venen festes nadalenques, venen els Reis, que ja nosaltres a casa procurem que els jocs siguin educatius en aquest sentit, per intentar també treballar en família, doncs, tot el que és el tema educatiu pues amb la nostra filla, no? I és el punt que jo volia fer mencionar, no entraré a contestar a l'Ariadna perquè no pertoca, no vull entrar un altre debat i més amb el temps que queda, no? Però bueno, això és el que volia dir.
Perfecte, Alfredo. Us demano brevetat ara. Pilar, Jordi, va. Després la
només
Carme.
Un parell de coses. La ciutat educativa vol dir que la ciutat en tots els seus aspectes té en compte els infants, que puguin gaudir. No és millor un infant que està assegut al bar amb els seus pares amb la tablet que un infant que està jugant a futbol a la plaça. Per tant, lo millor, jo vaig molts anys a Menorca i al vaixell, tots els nens van amb la... I s'ha acabat, ja no hi ha nens corrent pels vaixells, no? Per exemple, això és incontrolable. Jo, com a educadora, per mi és de les preocupacions més importants que hi ha en aquest moment. Els terapeutes estan que es pugen per les parets per la quantitat de persones. Està augmentant les conductes alimentàries per les xarxes, per tot el tema del cos, etc. No és només les xarxes, perquè abans dèiem la tele, no sé què. És a dir, jo parlo d'un bon ús, sempre. I la consellera va parlar de que faria un pla de digitalització responsable, el 25, i que avaluarien, sobretot que no està ben avaluat, la gamificació. Els jocs aquests que no tenen res a veure, però que serveixen per... I llavors, i les famílies, n'hi ha de totes, que no utilitzen cap, i quan a l'escola amb una cosa fan servir, s'esgarrifen, i les que estan tot el dia, perquè és el càstig, el premi, la manera d'estar quiet un nen a casa, vinga, un rato, aleshores, doncs, i premi càstig, no? Va.
Perfecte. Jordi.
Jo penso que la ciutat educadora no només ha de ser educadora amb els infants. Jo penso que ha de ser educadora amb tothom.
Tens raó. Tota la 0,99.
D'acord. I com que ens eduquem tots tota la vida, perquè aprenem i cada vegada intentem millorar, doncs és bo que les institucions utilitzin els diferents canals que tenen perquè la gent, doncs, cada vegada siguem més educats en tots els sentits. Ahir, per exemple, es va posar d'acord algunes institucions, la ONCE i l'Ajuntament, I ens van venir a sensibilitzar en els regidors i la gent que hi havia i alguns altres funcionaris que hi havien per allà. I vam poder viure en primera persona l'experiència de moure per la ciutat amb uns impediments importantíssims que, si no s'aprofiten aquestes infraestructures que té l'Ajuntament, doncs jo no ho hauria sabut mai. Bueno, jo concretament sí, perquè com a mestre també ho utilitzem a l'escola, però qualsevol persona no ho hauria sabut mai. I va molt bé perquè t'educa i veus algunes mancances que té la nostra ciutat i entre tots doncs aconseguim millorar-la. Clar, jo penso que com a ciutat educadora hauríem d'aprofitar per educada que els joves no fem grafitis per fer la nostra lluita política embrutant a la ciutat, que la gent que passeja els gossos doncs ho faci d'una manera responsable i tingui cura dels excrements després. Això s'ha de buscar la manera d'educar-los també. Llançar la brossa no es pot llançar on et dona la gana. Tu no pots anar amb les deixalles i està passant. Ho fem els adults. Està passant deixar les deixalles senceres a dintre la paperera. Mil coses.
Perfecte, Jordi. Carme, i després...
A veure, com ha dit l'Ariadna, no sé qui ho ha dit ara, la ciutat educadora educa en totes les àrees, en totes les edats i en tots els aspectes. O sigui, no és només una competència d'educació, tot i que es pugui aplegar dintre d'aquest paraigües. No entraré a respondre al tema del joc a la pilota a la plaça, perquè hi ha moltes places a Sant Cugat i hi ha molts jocs per fer a les places, no només el de la pilota. Van? I això ja es va parlar un dia. Jo, i després temes com titulars de les escoles concertades o prohibir murals, ni vaig prohibir ni dono més suport a una escola que una altra, vaig dir que també, no només, i és un sistema educatiu públic igual, sigui privat, públic,
com el Viaro, públic, per exemple,
públic,
que s'agrega
públic,
per sexes.
Jo no decideixo si tu...
No, però dintre de la coeducació és una part fonamental.
No decideixo a qui se li dona el concert. Vale? Però tinc una escola concertada i és igual, és dintre del sistema educatiu. Una altra cosa, pots estar d'acord o no pots estar d'acord, aquí no m'hi pronunciaré, però no la decideixo jo aquest tema, vale? Però és el sistema que tenim i és sistema educatiu públic igualment, sigui concertat o sigui públic. I després, per acabar, pues això, que hem de fer, jo dic, un pacte de ciutat, un pacte de ciutat amb tots els nivells d'educació per poder assolir doncs, altres fites com aquesta, com la de, bueno, el civisme o el de les pantalles.
Roser.
Bé, dos segons, perquè deu ser el que em toca, no? En definitiva, jo crec que efectivament la ciutat educadora l'hem de fer entre tots, més enllà de les famílies, més enllà de l'escola, però jo crec que el govern municipal hi té una gran importància i ho ha de fomentar des de tots els punts de vista, evitant la segregació, evitant doncs, la separació per mil coses i fent que tota aquesta educació, no només la que està a les escoles, arribi a tothom, independentment de la seva renda, independentment de la seva raça, independentment d'on vinguin o cap on van. I, per tant, això, suposadament, necessita uns recursos humans, uns recursos econòmics, que, en principi, ha de posar, crec, en aquest cas, l'administració local per primera. Després ja en parlarem dels altres.
Molt bé. I, Pilar, per acabar, superbreu, superbreu.
Sí, superbreu. Que es compleixi aquesta moció. Ja s'havia fet alguna cosa, però la moció que vam fer d'abús de xarxes socials, jo no he notat. No vol dir que no s'hagi fet res, però no he notat i caldria. Sobre la segregació m'encantaria parlar allò una bona estona, però no dono.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta tertúlia. Us donem les gràcies tant a la Carme Ardit, la Pilar Gorina, l'Alfredo Bergo, l'Ariadna Sierra, el Jordi Guirado i la Roser Casamitjana, que ens han omplert aquesta estona de ràdio parlant d'educació, de ciutat educadora i sobretot posant com a màxim repte doncs buscar noves sinergies i sobretot que hi hagi potser aquest canvi que ha d'impulsar a que els infants i també els adults tinguem una mirada més ampla i puguem anar fent les coses millor, que és un dels objectius diaris. Sens dubte, les matemàtiques van fer bullir aquest dissabte al matí la plaça de l'Octubre i esperem que continuï doncs, amb aquesta dinàmica i amb aquestes activitats. Fins aquí aquesta tertúlia política. Recordeu
que la informació continua amb els diferents butlletins horaris i també les xarxes socials, i us deixem amb la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte. Que tingueu un molt bon dimecres i també un molt bon pasti, molt bon pont festiu, ja ho direm, a tots el que el tingueu. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Gràcies, bon dia.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música.